L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui, a l'ofici de viure, parlem de les visions espirituals de la mort amb Swami Satyananda Sarasvati. Benvingut, Swami. Ben retrobat. Gràcies per tornar a l'ofici de viure.
Un goig de ser-hi.
I gràcies també a Vicente Merlo. Ens acompanya via telemàtica. Et sentirem una mica avui amb so de llauna, Vicente. Benvingut.
Moltes gràcies. Aquí estem.
Però el català impecable, eh?
Oh, per una estona, ja veurem quant dura.
Bé, tu mateix. Gràcies, Vicente. Swami, abans de res, abans d'entrar en matèria, voldria parlar de la mort a la nostra societat, la mort com un tabú. Diu vostè que nosaltres l'amaguem. Diu, com a molt, veiem un cotxe amb un fèretre d'tant en tant. A diferència de l'Índia, amaguem la mort a casa nostra.
L'amaguem i l'amaguem molt. No sols això, molt poca gent mor a casa. La gent mor en hospitals, allunyats del seu lloc on han viscut, el lloc que estimen, moltes vegades separats de les persones, dels petits, dels grans. Els petits no els volem apropar, aquesta... Hi ha com un tabú amb la mort, que a Índia, amb els anys que he viscut allà, no hi és. La mort és acceptada, és algo natural, i veus tota la família al costat d'aquella persona en els darrers moments. I penso que per la persona que deixa aquest cos, el fet de veure, tindre aquesta última visió, aquest últim contacte, no sols això, estar a casa, estar a l'ambient on ha viscut sempre, és molt reconfortant. I la majoria de persones que jo he vist morint aquí han estat sempre en un hospital, aïllades, soles a vegades, amb uns tractaments que potser els han ajudat, però potser ha sigut la iatrogènia que els ha acabat amb ells. És bastant qüestionable tot el moviment a prop de la mort.
Sí, perquè vostè diu també alguna vegada, bé, ara no és el tema d'aquest programa, però ha dit de passada que la malaltia és concebuda també com un gran negoci.
Totalment. El negoci de la medicació, la malaltia, el tractament, laboratoris que busquen aquell producte que no curi, sinó que allargui, que hagis de prendre tota la vida allò, aquell medicament. Quan a vegades es podria haver una medicina que curés, que sanés. Tot i així, també hem de pensar que quan més lluminosa és la ment, com menys pensaments atabaladors i depressius té la ment, més salut. I l'altre seria el factor equilibri emocional, no? Però una ment sana, mente sana, corpore sano.
Vicente Merlo, abans d'entrar en matèria, algun comentari sobre aquesta mort que és un tabú i que amaguem a Occident?
Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Swami en los dos puntos. Primero, la importancia de poder morir en casa acompañado de los seres queridos y no en una situación casi inhumana como es en la mayoría de los hospitales. O sea que totalmente de acuerdo. Y yo creo la segunda puede resultar más polémica para algunos, pero yo creo que la gente que quiere informarse de una manera no unilateral va reconociendo que la Big Pharma, que la farmacia en muchas ocasiones busca efectivamente no sanar, sino mantener enfermas a las personas, incluso crear etiquetas y diagnósticos innecesarios para vender los productos. O sea que de momento estamos totalmente de acuerdo.
Avui a l'Ofici de Viure parlem de la mort des de diferents visions espirituals. Cada cop es parla més de les experiències properes a la mort gràcies a les tècniques de reanimació cardiopulmonar i l'avenç de la ciència. Cada cop hi ha més metges que comenten les experiències dels seus pacients, amb el benentès que encara hi ha resistències en l'àmbit mèdic i que encara hi ha especialistes que asseguren que tot plegat són al·lucinacions, cosa amb la qual no està d'acord el doctor Sanz Sagarra, com ens ha dit en reiterades ocasions en aquest programa, perquè les al·lucinacions no són estructurades. Sigui com sigui, al llarg de la història hi ha hagut moltes visions sobre la mort en les tradicions espirituals. En totes les èpoques i cultures, molta gent ha estat convençuda que l'essència humana, a la qual s'ha anomenat en molts casos ànima, continua viva després de la mort del cos. L'exemple escrit més antic d'aquesta idea universal ens ve de l'Egipte, i el llegim al llibre egipci dels morts. A l'antiga Índia deien: el fet de venir i de marxar són una pura il·lusió. El que som ni ve ni se'n va. Plató i altres filòsofs grecs sostenien que el cos és mortal i que hi ha una ànima immortal. La idea, per tant, que la consciència no es limita al cos, que està més enllà d'ell i que sobreviu a la mort del cos físic, no és nova.
Maximilien Robespierre. La mort és el principi de la immortalitat.
Doctor Manel Sant Sagarra.
La física teòrica ens diu que l'element estructural de l'univers no és la matèria. Amb el camp microscòpic de la física teòrica, l'element estructural és l'energia. Tot és energia. I l'energia està en continu estat vibratori. Es propaguen ones electromagnètiques de freqüència i amplitud variable. I l'energia ni es crea ni es destrueix, són els principis bàsics. Es modifica, hi ha una energia potencial, cinètica, calorífica, etc. Llavors, aplicant aquests lleis i els principis d'aquesta nova disciplina, un veu que hi ha un paral·lelisme extraordinari entre els fenòmens que m'expliquen els malalts de l'experiència de la mort i aquests principis. Principis no inventats, demostrat científicament en el laboratori les vegades que vulgui i que van condicionar Premi Nobel a totes les persones que ho van aportar. O sigui que són realitats objectives. La mort és un pas a una altra dimensió energètica. És que apareix la nostra autèntica identitat, que és la supraconsciència, que és eterna, que és holística respecte a la consciència primera, i que durant un temps finit es posa dins d'un traje, d'un estuig, que és el cos, que és pols d'estrelles que ens presta l'univers. Pols que es va fer fa 13.780 milions d'anys en el Big Bang. Durant un temps ens deixa una mica d'àtoms. Fem el cos i quan hem fet el nostre camí, el tornem. Desapareix el cervell, desapareix la consciència local. Però persisteix la nostra identitat.
No sé fins a quin punt, escoltant la visió del doctor Sant Sagarra des de la ciència, en aquest cas des de la física quàntica, Swami Satyananda Sarasvati, faria seves aquestes paraules com a mestre hinduista?
Les faria...
amb un altre llenguatge, no?
Amb un altre llenguatge i amb un percentatge petit. Ens trobem en el Mahabharata, un text molt antic de l'hinduisme. Hi ha el rei Dhritarashtra i hi ha una guerra que ha de començar. I es troba amb el seu, un familiar que és Vidura, i ell té els dubtes de que ha de morir molta gent, entre ells els seus fills. Tots els seus fills és molt possible que morin. Llavors criden a un mestre espiritual, Sanat Kumara, és un home savi, un home de coneixement. I Dhritarashtra li pregunta a aquest savi: sento a dir que la mort existeix, però també hi ha qui diu que la mort no existeix, no és real. El savi, que és Sanat Kumara, li diu: a nivell corporal, a nivell del ser individual, tot el que neix mor. Si la mort és una realitat a la qual és part de l'harmonia del cosmos. Però a nivell de la consciència, que no està, que no és part del cos, sinó que és lliure, que és sempre existent, que és la base de tot, que és el suport del cosmos, no hi ha ni mort ni vida. Hi ha una altra realitat que és intocable. Llavors, la mort existeix i la mort no existeix. En l'hinduisme diríem, si ho veiem a nivell relatiu, certament hi ha mort. A nivell absolut, hi ha un accident, ha mort moltes persones, ningú ha mort. En la consciència, mai hi ha canvi, perquè la consciència és aquella realitat que sempre és estable, en la qual noms i formes apareixen i desapareixen com un espectacle extraordinari, que és que és aquest univers.
Abans jo esmentava la paraula ànima. Vostès no contemplen el concepte d'ànima?
A nivell relatiu, sí, mentre aquesta consciència està associada amb una ment, amb un intel·lecte, una personalitat, en el moment de morir hi ha una noció que jo deixo el cos, jo moro. I possiblement, els desitjos o les impressions del moment de morir portin a un altre naixement per viure allò que faltava viure. Per la persona sàvia, que sap que no és el cos, que sap que hi ha diferents estats de consciència, que sap que ell és un amb la consciència absoluta, no hi ha on anar. Aquest retorn al gran principi còsmic.
És com si la persona com si deixés una mena de jersei o d'abric vell.
Aquest és l'exemple de la Bhagavad Gita en l'ensenyament de Krishna. Així com quan un jersei està gastat i no el podem fer servir, ens el traiem. Quan el cos ja està gastat, sigui per l'edat, sigui per un accident, pel que sigui, aquest cos es deixa anar. I si hi ha desitjos i impressions, s'agafa un de nou. Si no, el segle s'ha acabat.
Un tret, Vicente Merlo, un tret en comú dels testimonis de les experiències properes a la mort és la sensació d'individualitat, pel que anem veient en tots els testimonis, cada cop n'hi ha més a YouTube. La persona veu aspectes de la seva vida passada, es troben familiars estimats i, per tant, se sent i es veu amb aquest sentit d'individualitat. Com es fa compatible, Vicente, i tu d'això n'has parlat en el teu últim llibre, Eres immortal, com es fa compatible això amb el fet que l'essència, tal com estàvem comentant ara mateix amb Swami, va més enllà de la persona?
Claro, tocamos una cuestión que a mí me parece crucial. Yo creo que no se puede hablar del el hinduismo como si todo el hinduismo coincidiera en todo y sobre todo en este punto. Hay una versión del hinduismo que es la que más nos ha llegado aquí, que es la que se conoce como el Vedanta Advaita, sobre todo a partir de la interpretación que hace Shankara, pero esta inexistencia de un alma individual es una de las versiones del individuo, una de las experiencias, una de las interpretaciones, pero no la única. La otra versión sería decir, sin negar que nuestra identidad última sea la conciencia no dual, la conciencia absoluta, infinita, trascendente, no por eso hay que negar el que exista lo que me gustaría llamar un sujeto autoconsciente que, desde luego, es el mismo durante toda esta vida, pero también durante todas las series de vidas, siguiendo la ley del renacimiento. Esa conciencia de individualidad, es lo que tú decías muy bien, Gaspar, que aparece en todos los que tienen una experiencia cercana a la muerte, pero también, por ejemplo, en todos los que recuerdan vidas anteriores. Es decir, que esa identidad personal, individual, estaría presente a lo largo de todas las vidas. Y como ya se ha hablado de la Bhagavad Gita, me remitiría a un fantástico versículo de la Bhagavad Gita, donde Krishna le dice a Arjuna, con una porción eterna de mí mismo encarna o se manifiesta como un ser humano. Es decir, quizás la individualidad espiritual de ese sujeto álmico no sea incompatible con una concepción no dualista. Desde mi punto de vista, la grandeza de esta experiencia y esta visión estaría en que satisface el anhelo de inmortalidad personal, a mi entender legítimo, sin por ello renunciar a que haya una identidad última más profunda, que sería esa conciencia infinita. Un tema muy delicado, lo dejo ahí de momento y seguimos dialogando.
Tú citas al ensayo para una comprensión integral de la Bhagavad Gita, que la cita d'en Joan Mascaró, que ho va traduir de la següent manera. Tu cites el llibre en castellà o cites en castellà, una chispa de mi espíritu eterno se vuelve en este mundo un alma viviente.
Sí, el término es Amsa, Sanatana Amsa, dice la Bhagavad Gita, que se puede traducir, la mayoría de las veces se traduce como una parte, una porción, un fragmento, casi un fractal, podríamos decir hoy en día, ¿no? Pero claro, es un fractal, un fragmento en eterno. No es que aparezca y desaparezca, sino que el absoluto se permitiría el lujo de contener en su interior la multiplicidad de espíritus individuales, de almas individuales, no sería incompatible con la unidad. No son dos cosas distintas, sino que es la expresión múltiple desde siempre y para siempre de la riqueza inagotable del infinito.
Què en pensa, Swami, del que estàs sentint?
Sí, sí, crec que el Vicente ha explicat molt bé la visió de l'Advaita Vedanta. Tot i que diu que no és aquesta, però és justament aquesta. Hi ha una realitat relativa, hi ha una realitat absoluta, una realitat absoluta incanviable i intocada, dintre de la qual existeixen múltiples realitats relatives. És el mateix, exacte, totalment d'acord.
Aleshores, nosaltres som una realitat relativa?
Som una realitat relativa.
Ostres, quin desengany, no?
Bueno, o quina alliberació.
També, no?
A veure, tota la tradició de l'Advaita observa molt els tres estats de consciència i pensa que el que és real no canvia ni desapareix. Ara, vostè és el Gaspar, el Vicente és el Vicente, aquí hi ha el Satyananda, però quan anem a dormir canviem d'estat de consciència i podem somiar i entrem en una altra realitat. Llavors, aquesta realitat canviant no és que no existeixi, clar que existeix relativament. Vella, somni, somni profund. Canviem d'estats de consciència. Però hi ha una realitat molt més profund que no canvia, que l'hinduisme l'anomena turiya, que aquesta existeix sempre. Llavors la persona sàvia indaga i intenta reconèixer com aquest turiya, com allò que és incanviable. Reconèixer com lo incanviable no vol dir que un no sigui actiu en el canvi. Això seria una contradicció. És a dir, Krishna en la Gita intenta portar Arjuna a sentir-se un amb aquest Atman que no és mai tocat, que no neix, que mor, li diu clarament en el capítol 2, no? Que en ell no hi ha canvi. Però a la vegada, a nivell relatiu, i a la vegada, li diu, tu ets un kshatriya, ets un guerrer, i tens el deure de lluitar en la vida. Llavors, el coneixement del que sóc, que és transcendent, no és contradictori ni diferent del coneixement relatiu de qui sóc a nivell relatiu i manifestat en l'estat de vella i el meu deure en aquesta vida. Això completa l'ensenyament.
Sí. Per tant, Swami, ara tornarem a escoltar en Vicente. Des del seu punt de vista, la reencarnació seria a nivell de relatiu.
Totalment. Totalment. Lo real ni neix, ni mor, ni encarna. És aquesta part de la consciència manifestada en l'estat de vetlla que reneix com un personatge o un altre, mentre que lo real és sempre intocat.
Sí, que passa, Vicente, quan... I tu, Vicente, tens llibres sobre la reencarnació. Me'n recordo que una de les primeres entrevistes que et vaig fer fa molts anys, quan tu just començaves a aprendre el català, Vicente, era que em vas dir que la reencarnació era un fet, i et vaig demanar, però això és una creença, i tu em vas dir, no, és un fet. Aleshores, des d'aquest punt de vista que està plantejant Swami, la reencarnació seria una reencarnació d'allò relatiu?
Sembla que vaig a necessitar moltes reencarnacions més per parlar català bé.
T'animem!
Claro, yo lo plantearía desde el punto de vista de qué ocurre con lo que en hinduismo se entiende como liberación definitiva. Yo creo que la visión, claro, primero cuando decimos Vedanta no dualista o Vedanta Advaita, hay una tendencia a identificarlo con esa determinada interpretación que decía, va de Shankara o desde algunas Upanishads a Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj, por poner algunos ejemplos. Pero es que ha existido siempre un Vedanta no dualista, pero que no defiende que con la liberación, la realización última, moksha, mukti, la individualidad desaparece, que entiendo que es la visión de esta versión no dualista, sino que el punto de vista que yo estaría defendiendo consiste en decir no es relativo en el sentido de que en un mundo aparente, cuasi ilusorio, siguiendo la interpretación tradicional de la noción de Maya, ahí exista esa multiplicidad, pero luego ya no, sino que lo que estoy defendiendo es que la liberación puede recuperar nuestra conciencia de infinitud, pero sin perder el rostro finito. Es decir, el liberado no tendría por qué disolverse en el océano como la gota de agua, que es una de las metáforas más célebres, sino que esa individualidad sería eterna y sempiterna, si se me fuerza. Es decir, la multiplicidad coexistiría en el seno del propio absoluto. Y por tanto, en el mundo de la manifestación es real y es sempiterna y distinguiendo entre sempiterna, porque dura todo lo que dura el tiempo, y ese sujeto autoconsciente es como el hilo que ensarta todas las cuentas del collar o del mala, porque permanece siendo siempre el mismo, es nuestra auténtica mismidad, pero además no solo en la manifestación, sino que esa identidad sempiterna en la manifestación sería un reflejo entre nosotros, paréntesis, Platón decía, el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Pues bien, esa individualidad sempiterna en la manifestación sería una expresión de nuestra individualidad eterna, que coexiste, que es una parte, es una porción, es un fractal, es un holograma del propio absoluto, pero que no tiene por qué desaparecer. Claro, yo creo que son dos concepciones ligeramente distintas.
Sí, jo me'n recordo que quan vas venir a parlar de Sri Aurobindo, tens, em sembla que dos llibres publicats sobre la seva figura, ja esmentaves aquests dos nivells de realitat.
Claro, es que para mí es una de las cuestiones centrales que creo que remiten a una experiencia de difícil comprensión por la mente y que resumiría del siguiente modo. La realidad única, no dual, o el ser, no solo para Brahman, sino Purushottama, no solo una realidad impersonal, sino una realidad personal, el espíritu absoluto, el espíritu infinito, es la realidad primordial. Pero se manifiesta como una conciencia cósmica, conciencia universal, que mantiene en su interior todo cuanto existe. Y existe antes de toda manifestación y se manifiesta a lo largo de toda la manifestación como esa multiplicidad de rostros individuales. Pues bien, el problema de la identidad, desde esta perspectiva que estoy exponiendo, consistiría en descubrir que somos simultáneamente desde siempre y para siempre la conciencia infinita eterna no dual, la conciencia universal cósmica cuando aquella se permite el lujo de manifestarse y la conciencia individual específica que no perdemos nunca y que tiene un sentido al enriquecerse a lo largo de toda la serie de vidas sucesivas.
Vens a dir que aquestes vides successives tenen un sentit des del punt de vista budista i del karma com de millora, no? Com si hi hagués una certa, diguem-ne, una llei ético-moral.
Sí, pero si introducimos al budismo yo creo que nos lo complicamos más porque...
D'acord, d'acord.
Aunque obviamente hay versiones distintas del budismo,
va,
muy rápidamente, muy brevemente... En principio, lo que ellos denominan el Anatmavada, la doctrina que niega la existencia del Atman o del alma o de cualquier sujeto autoconsciente que sea permanente, porque todo es transitorio, todo es impermanente, en el budismo, desde mi punto de vista, la versión más ortodoxa consistiría en decir que no hay nadie que reencarne, no hay ningún sujeto sustancial que reencarne, sino que, por decirlo rápidamente, es el karma, ese conjunto de agregados psíquicos al que hacía referencia también Swami, el que puede decirse en cierto sentido, porque son ese manojo de deseos, de tendencias, las que llevan a producir otra forma, rupa, a través de la cual se manifiesta ese conjunto de agregados psíquicos. Pero no hay un alguien, no hay un yo, no hay un sujeto sustancial. Al menos creo que es la versión dominante, sino única, del budismo. Con lo cual nos iríamos todavía a otro problema más serio, ¿no?
És curiós, Swami, quantes visions, eh? I quanta riquesa, depenent de les tradicions.
Moltes visions, i dintre de l'hinduisme, moltes visions. Aquesta és la bellesa de l'hinduisme, no? La visió d'Aurobindo, la visió més tradicional de l'Advaita Vedanta, les visions del Dvaita Vedanta, Vedanta dualista o semidualista, les visions del tantra, els camins són infinits, no? Tampoc es tracta d'intentar defensar la seva visió, però sí que des de la visió de l'Advaita Vedanta, aquesta individualitat que vivim a l'estat de vetlla, a somni profund on és? En somni profund no hi ha noció de jo ni altre. Llavors, on soc?
O sigui, des d'aquest punt de vista, en el somni profund, quan anem a dormir...
Aquest individu que és el Swami, en somni profund, desapareix. Aquest món que experimenta el Swami desapareix. Només l'experimenta en l'estat de vetlla. No sols això, si ara jo somiés que sóc un coreà a la guerra, on està el Swami i on està la Ràdio Catalunya? Catalunya Ràdio. És a dir, aquesta realitat que l'Aurobindo, el Merlo, volen dir que és eterna, infinita, des de la visió, i no parlo d'una veritat o una altra, parlo de diferents visions. Nosaltres la veiem molt més feble, desapareix, inclús en un dia dormint. Aquesta interpretat desapareix.
D'alguna manera, quan anem a dormir, és a dir, el fet d'anar a dormir tindria alguna comparança amb la mort.
Exactament.
La petita mort.
Per això l'hindú tradicional al matí fa unes evolucions, perquè la mort, en la que el petit jo torna com a la seva arrel i el món desapareix, és com una mort. Es diu Dainika Pralaya. És com si tot hagués desaparegut. La mort no deixa de ser un somni profund, possiblement més llarg, tot i que el temps és molt relatiu, per tornar, segons les impressions, que ens portarien a vetlla, ens portarien a una altra existència.
S'ho ha plantejat, suposo, en Vicente, t'ho has plantejat, no?, el fet que... On és en Vicente Merlo quan estàs en somni profund?
Claro, es que yo creo que es muy importante distinguir entre la personalidad, el centro coordinador que normalmente la rige y con la que nos identificamos, que es lo que podemos llamar el ego, y después, desde la perspectiva que estoy exponiendo, existiría ese sujeto anímico, ese ser álmico individual, unido permanentemente a la conciencia cósmica. Entonces, es la personalidad y el ego quienes no son conscientes de qué está ocurriendo en el estado de sueño sin ensoñaciones. Lo que no quiere decir que en su propio plano, individualidad espiritual sea consciente de sí misma. Pero como aquí estamos identificados con el ego y la personalidad, lo que cerebralmente no recordamos es como si no existiera.
Les persones que han viscut una experiència propera a la mort, d'alguna manera aquestes persones estan vivint aquesta experiència des d'aquest que tu en dius ser àlmico individual?
Claro, esa sería mi interpretación, pero es que además me resulta muy curioso, muy interesante, que algunas de las descripciones de los testimonios que hay de quienes han tenido una ECM coinciden en esta visión que estoy exponiendo. Es decir, cuando llega el momento crucial de sentirse atraído por esa luz magnífica o ese ser de luz que dicen algunos o ese amor infinito, incondicional, radiante, me parece fascinante que algunos de ellos duden o incluso sin dudar afirman que se sienten unidos a aquella conciencia, que lo descubren como su verdadera identidad, pero sin perder la individualidad. Soy yo y no soy yo, recuerdo que dice una mujer que describe su ECM. Me sentí tan magnéticamente atraído por esa luz amorosa que me fundí con ella, pero sin dejar de ser yo. Y de hecho, cuando salgo de esa fusión, de esa comunión amorosa con esa luz que podríamos interpretar como la realidad última, aunque no necesariamente tendría por qué ser así, vuelvo a recuperar mi individualidad anímica, que todavía no ha entrado en el cuerpo ni se ha visto encajada en el ego y la personalidad. Por tanto, significativo me parece que algunos vivan la experiencia de ese modo de identidad profunda, última, no dual, y al mismo tiempo identidad individual igualmente imperecedera.
Com ho veu, Swami? Com veu aquesta doble experiència de la identitat individual i al mateix temps de connexió amb una consciència que la física quàntica en diu no local de les persones que han tingut una experiència propera a la mort?
Sí, és totalment factible, és un fet. La persona a la que deixa cert aferrament a la corporalitat, a la seva ment, i el moment de la mort és un moment de gran potencialitat, es pot sentir un amb aquesta gran consciència. Passa que torna, encara hi ha una força que la torna a portar a la petita individualitat. Sens dubte, és així. El que potser discreparíem amb aquestes visions de l'hinduisme és que aquesta individualitat hagi de ser eterna. Això seria, segons la concepció de moltes escoles, una cadena. La individualitat ha de petar per explotar en la gran massa de consciència absoluta. Aquesta seria una altra visió.
Perquè, Vicente, jo l'altre dia li preguntava amb un terapeuta de vides passades, a l'Àlex Racó, qui l'estudi, que ell ha fet practicat hipnosi amb més de 2.000 persones fent regressions, si, fins a quin punt la informació que ells copsaven, si ell sabia o intuïa que la informació que ells copsaven de vides anteriors era realment la seva vida o les seves vides anteriors o era informació del camp que copsava la persona.
Yo creo que en algunas ocasiones los testimonios es del reconocimiento de ser la misma entidad en las distintas vidas, que es como quien dudase de que es el mismo durante varios días. Entonces, las distintas encarnaciones serían cada una como una vida, igual que cada día yo me despierto, pero reconozco que soy el mismo que los días anteriores. Creo que en la terapia de vidas anteriores o en los recuerdos espontáneos de vidas anteriores, como estudió el psiquiatra Jan Stevenson, esa vivencia de identidad personal que trasciende una sola vida es prácticamente una constante. Respecto a lo que decía Swami, yo creo que esa necesidad de estallar la individualidad para unirse a lo trascendente, está incluida en la visión que yo digo, y sé que esto es lo que cuesta mentalmente de comprender o de aceptar o de compartir esa visión. En ese momento recupero también mi dimensión infinita trascendente, pero sin dejar de ser yo. Es decir, esa biunidad es lo que resulta difícil comprender, como si nuestra lógica mental dijera, hombre, o soy individuo o soy totalidad. No, no. La gracia es que soy ambas cosas simultáneamente. Por tanto, la característica de una concepción no dual no se pierde en lo que estoy exponiendo, puesto que reconozco que la identidad última de todo cuanto existe y de cada uno de nosotros es efectivamente aquella conciencia no dual, no local, infinita, trascendente. Solo que es también inmanente en toda la manifestación.
Swami Satyananda Sarasvati, vostè és mestre hinduista. Hi ha tradicions que asseguren que els mestres, que ja són éssers desperts, es reencarnen, i n'hi ha que diuen que ja no els fa falta reencarnar-se. Vostè creu en la reencarnació?
I crec que a nivell relatiu.
I sí. Creu a nivell relatiu. Sí, va, o sigui, és, sí. Per tant, sí. No? Diguem-ne, llavors, en cas que es tornés a reencarnar, vostè continuaria sent una persona desperta a nivell relatiu?
Segons certes cosmovisions, la persona desperta no tindria cap raó per reencarnar. Si no hi ha una impressió, un desig, quelcom a fer, per què tornar a agafar un cos? Si la consciència roman com a consciència, que ja està aquí en nosaltres sempre, però no la reconeixem un cop reconeguda, la visió de l'Advaita seria que no hi ha necessitat de cap encarnació.
O sigui, tot depèn d'aquesta vida, no? Del que faci amb aquesta vida.
D'aquesta vida i del moment de la mort. Moment de la mort, si al moment de la mort hi ha alguna impressió que dona una força, un bàsana, no? per tornar a agafar una corporalitat, llavors això es dona. Si això no hi és, un està en la gran plenitud, roman com a plenitud.
De fet, hi ha grans mestres que han mort amb placidesa.
Grandiosa placidesa. Crec que parlàvem en un llibre de Despedides Elegantes.
Sí.
És un llibre preciós. On hi ha... De fet, el va escriure una amiga meva, que li van trobar un càncer avançat i ella, bueno, podia sotmetre's a una medicació molt intensa, però no hi havia masses possibilitats. I va, doncs, decidir acceptar el que venia i va començar a llegir les morts de mestres. Primer el seu mestre, Swami Muktananda, Nityananda, Akal Goswami, Ramakrishna, mestres de la tradició tibetana, i és un llibre preciós. Hi ha doncs, 50, 60, 70 moments, últims moments de la mort, no? De morir elegantment amb l'acceptació aquesta de fer aquest salt cap a la plenitud. Llavors es canvia la visió de la mort. És aquest llibre, l'integres una mica i dius, el moment de la mort és un moment de gran potencialitat. És un gran moment.
Clar, és un moment sagrat.
Molt sagrat.
També hi ha, però, experiències de mestres que, tot i que sabien molt bé la teoria, han mort en patiment.
Sí, una cosa és el patiment corporal. Una cosa és l'estat interior. Si el cor, si el cos té dolor, el cos tindrà dolor. L'altra cosa és l'estat interior, que és diferent.
De les experiències properes a la mort, de tot el que estava veient, des dels testimonis, actualment vostè està també constatant que hi ha aquesta pèrdua a la por de morir, entre altres coses, perquè es veu que aquestes, que em sembla que són el 95% aproximadament d'experiències, diguem-ne, que tenen aspectes positius.
Sí, sí, positius, lluminosos, i és molt bonic llegir això i que la societat llegeixi llibres com el del Vicente o aquests que estan ara corrent per anar canviant la idea de la mort, per no trobar-nos davant d'aquesta foscor que no sabem què passarà, sinó un moment de gran oportunitat.
Bueno, Swami ha descrito muy bien un ideal importante en la tradición hindú y en otras, en la budista y probablemente en la cristiana también, que es lo que podemos llamar el ideal de no retorno. La mayoría de los textos clásicos, incluido Upanishad, Bhagavad Gita, el ideal efectivamente es dejar de encarnar. La visión que yo compartiría no sería así, sino que uno puede, una vez despierto, una vez liberado, la liberación ya no es, el objetivo no es la liberación del cuerpo, del samsara, de la rueda de nacimientos y muertes. El objetivo sería ser libre, alcanzar esa liberación, ese despertar, pero ser libre en el cuerpo y en el samsara. Por tanto, como yo comprendo que la encarnación, desde la primera hasta la que puedo seguir teniendo una vez despierto y liberado, es la voluntad, ya no el deseo personal del absoluto por manifestarse y por recrear infinitamente un cosmos que lo exprese cada vez con mayor gloria, podríamos decir. No tengo por qué quedarme y no volver a encarnar, sino que decido encarnar, y no solo como el bodhisattva del budismo mahayana para ayudar a que los otros abandonen este mundo, sino porque he comprendido, cuando mi mente se ha abierto a la supermente, a la mente divina, a la supraconciencia que dice el doctor Manuel Sanz, entonces he comprendido que la voluntad profunda de esa conciencia infinita, de ese ser absoluto, es seguir manifestándose. Y lo que quiero hacer es, ya liberado y despierto, colaborar en la transformación profunda de todo el universo del que estoy participando.
¿Faría seves aquestes paraules d'en Vicente?
No, aquí hi ha una visió evolucionista, com si l'univers s'hagués de perfeccionar, quan l'univers és absolutament perfecte. Ara ho ha sigut sempre, ho serà sempre, no li falta res. És la manifestació del goig de la divinitat, és la divinitat mateixa. Llavors, és la visió d'Aurobindo, que discrepa de tota una gran part de l'hinduisme, del Vedanta, i potser considera que cal divinitzar l'univers. Però és una idea molt qüestionable dins de l'ortodoxia hindú, no? Allunyada de Ramana Maharshi, de Nisargadatta, de tota de línia de Shankara. Propera més al tantra, però també allunyada del tantra, perquè per l'univers, l'univers ja és la divinitat, ja és la mare, ja és l'absolut. Llavors és una nova visió, és la visió aurobindiana de l'hinduisme, que és totalment respectable, però no la faig meva, no.
Per cert, Vicente, Aurobindo també parlava de supraconsciència, no només el doctor Sanz.
Sí, bueno, señor, claro, es que el doctor Sanz, yo cuando empecé a escucharle hablar de la supraconsciencia creía que se estaba refiriendo casi exclusivamente a esa conciencia última, no dual, pero creo que él lo utiliza también en el sentido de la supraconciencia individual. Pero aparte de eso, Sri Aurobindo habla sobre todo de, efectivamente, hay una distinción radical entre las concepciones que no aceptan la evolución espiritual, no solo de las especies, y la de aquellas que, como la de Sri Aurobindo, pero cada vez más gente, podríamos decir, si no nos limitamos a la tradición hindú. Yo creo que los signos de los tiempos están mostrando que volvemos a recuperar, a resacralizar la manifestación, la evolución. Entonces, claro que el universo es la manifestación del absoluto, pero el absoluto es perfecto en su propio nivel increado, pero la creación, yo creo que a todas luces, nuestro cuerpo es perfeccionable, nuestra mente es perfeccionable, nuestra sociedad, nuestra política, nuestra historia es perfeccionable hacia cada vez mayor libertad, mayor armonía, mayor gozo, y por tanto de ahí la voluntad, ya no deseo personal, de seguir colaborando, sintiéndose co-creador de ese universo que tiene una dimensión también temporal, evolutiva, independientemente, o mejor dicho, no independientemente, porque es la voluntad de aquella de aquel ser que está más allá de toda evolución y toda manifestación.
Sí, supongo que Swami, vostè estaria d'acord amb que tot el que és perfeccionable, que sí que ho és a nivell relatiu, no? Diria.
A nivell relatiu, clar. Sí.
I durant tots aquests anys, vostè, estem ja a la recta final, ens queden pocs minuts, durant tots aquests anys en què s'associava la mort a foscor, i encara, dèiem, hem començat parlant de la mort com un tabú, no? Com s'amaga a casa nostra. Què pensava vostè des de l'Índia, no? Quan s'associava aquí i s'associa la mort a quelcom llòbrec, fosc, trist?
Bueno, és una... Per exemple, l'any 90 vaig venir, el pare, el que el meu pare va deixar el cos, era un drama per diferents persones, no sols de la família, sinó a l'hospital on estava. Ja amb el pare estava malament, la seva salut ja no tenia energia. El més lògic, el més bonic és que deixés el cos i que el deixés bé. Però semblava que es havia de lluitar d'una manera estranya, quan ja no hi havia... encara no es viu bé. Hi ha també una medicina que vol allargar la vida en els cossos, sigui com sigui, no importa la condició. I també és aquest tabú que ens deixa, res ens deixa, tot continua, d'una forma, d'una altra. Si estiméssim la mort, gaudiríem molt més de la vida. Però hi ha aquesta mala concepció, potser ve de la tradició cristiana, no? Dels inferns i del pecat, i això no ho sé, suposo que ha condicionat molt a la ment occidental, però tal com he vist la mort viscuda a la Índia, és una cosa molt més tranquil·la, molt més bonica, agradable. Per supost que hi ha el dolor emocional, separar-te d'algú que estimes, però saps que ell, com a Jiva, continua el seu camí, i és el millor, vull dir, hi ha un ordre natural. I la mort és part d'aquest ordre, és part important de l'ordre. No sé si hi ha temps,
sí.
Però hi ha una història molt bonica. Brahma, el poder creador, va fer la manifestació per primera vegada. I no se li va acudir de crear la mort. Llavors anava creant humans, i conills, i cavalls, i arbres, i tot tipus de bèsties i plantes, i tot anava creixent i creixent i creixent. Hi havia ja una quantitat de sers humans i d'arbres, i tothom estava apretat. Hi havia un sofriment tremendo, i Brahma diu, algú he fet malament en aquesta creació. I va anar a veure Shiva, i Shiva diu, home, Brahma, has de fer que les coses neixin i també morin per recuperar l'energia. Llavors Brahma crea la mort, i els arbres més vells cauen, desapareixen, els peixos també, els humans també, i es recupera l'harmonia a la Terra. Llavors, fins a aquest punt és necessària la mort. És bonica, és part del ritme, és part de l'ordre.
Ara costa entendre, des de casa nostra i des de la nostra cultura, aquesta expressió que utilitza vostè d'estimar la mort.
Estimar la mort és, bueno, deixo aquest traje per tenir-ne un altre, si cal, i si no cal, perfecte també, però si cal, un traje nou i endavant, per seguir ballant en aquest gran espectacle.
Sí, Vicente, per acabar, l'oferia Esteve aquesta frase d'estimar la mort?
Por supuesto, no podría dejar de estimarse cuando se comprende que es una pequeña liberación, que es el tránsito a un nuevo estado de conciencia, a un nuevo estado de ser más libre, más expandido en general, el que vivimos aquí. No deja de ser curioso que nos alegremos cuando el alma se encierra en un cuerpo, que es el nacimiento, y cuando se libera de ese traje estrecho, lloremos amargamente. ¿Por qué? Porque creemos que es el fin de nuestra individualidad, justamente.
Vicente Merlo, Swami Satyananda Sarasvati, ha estat un plaer. Crec que totes les visions escoltades durant aquesta hora són com molt enriquidores i no coincidents en molts casos, però crec que ha estat un plaer poder-les sentir amb tanta cura i amb tanta delicadesa i pedagogia. Vicente, Swami, moltíssimes gràcies. Fins una altra.
Salutacions.
Moltes gràcies.
D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure. Amb Gaspar Hernández.
I abans de tancar l'Ofici de Viure, com cada diumenge, Sergi Torres, ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Ara es parla molt del propòsit de vida, del fet de tenir un propòsit i de com això ens pot ajudar. Però, alhora, hi ha gent que s'atabala trobant o intentant trobar aquest propòsit, Sergi.
Sí, és el famós propòsit de vida que tots estem buscant. Un cop arribem a donar-nos compte de que el que estem fent doncs no és el nostre propòsit, i això té un punt de ostres, ja, és dur donar-se en compte de que jo no he nascut per fer el que estic fent, sinó que he nascut per alguna cosa més profund. I aquest és el primer pas en el que el propòsit està intentant obrir-se pas a la consciència. I és un punt molt, molt important. El que succeeix és que sense seguir indagant, el que fem és anar a buscar el propòsit, anar a buscar quin és el propòsit. I el busquem en una forma, en una forma de propòsit. Però el propòsit és molt més fonamental. Quan jo vaig fer aquest procés i vaig començar a donar-me en compte de que no hi havia una forma de propòsit que tingués sentit si no descobria el propòsit fonamental del per què estic viu, aleshores vaig donar-me en compte, vaig lligar caps, de que el propòsit fonamental, el propòsit de vida fonamental és ser nosaltres mateixos, és estar vius, és el propòsit fonamental. Si jo puc donar-me en compte de que el meu propòsit fonamental és ser qui sóc i estar viu, també veuré que el propòsit de vida també passa per explorar i descobrir la vida d'aquesta manera amb la que jo sóc. Aleshores, passa de ser un drama o un intentar forçar les coses per descobrir una forma de propòsit i passa a ser algo més simple, més vertader. Des d'aquesta connexió essencial amb el propòsit, emergeixen i apareixen formes concretes d'expressió d'aquest propòsit fonamental, en forma de relació, en forma de situació laboral, en forma de projecte, en forma de noves idees. Apareix, neix, no és una conclusió mai. Un propòsit de vida mai serà fruit d'una conclusió de la meva manera d'entendre les coses, mai serà fruit d'una conclusió dels meus propis coneixements, sempre serà algo molt més profund. Així que avui una invitació a asseure'ns, a connectar amb aquest propòsit de vida de existeixo, per veure quines propostes fa la pròpia vida, quines propostes apareixen dins de nosaltres mateixos.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada, fins la setmana que ve. Als oients i les oients també, moltes gràcies. En nom de en Víctor Villar, de la Rosa Silloé, la realització tècnica de la Núria Ventura i de la Blanca Busquets.